Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Per no oblidar-se el paraigua a casa, que en algun moment l'haurem d'obrir.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Ara mateix tenim 17 graus a Palafrugell, 16 a Torrent, 15 a Santa Cristina. Serà una jornada força nuvolada, estable. Està plovent en alguns punts de la comarca i, com ens deia ara en Marc Vilà, més val que agafem el paraigües perquè en algun moment o altre ens tocarà pluja arreu de la comarca. El cas és que tenim un embussament d'aire fred que pràcticament ens marcarà tota la setmana i li demanarem ara de seguida en Marc Vilà que ens expliqui això, quina previsió tenim, perquè venim de dies de moltíssima calor, però ara sembla que baixen una mica les temperatures i que tindrem pluges. Aquest és un dels titulars definitivament del dia d'avui, el Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió amb Ràdio Bisbal, en què també parlarem de les diputades que tindrà el Baix Empordà al Parlament de Catalunya després del 12M. Parlarem de les dades de l'aeroport de Girona, inversions de Torroella de Montgrí en els pressupostos participatius del 2024. I també felicitarem la palafrugellenca Anna Sabria, que l'han nominat amb tres projectes d'arquitectura als Premis d'Arquitectura de Girona. Tot això serà avui al Supermatí, com us deia, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui ens acompanyarà l'empresari Marc Alòs, propietari de caganer.com, que ha inaugurat la primera botiga dels caganers al centre de Bilbao, on volem parlar amb ells i també conèixer l'estat de l'empresa. I com cada dimarts parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, tenim aquí, bon dia, un moment que t'engego el micròfon. Endavant, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
I Carla Saló, també, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
El Baix Empordà manté dues diputades al Parlament de Catalunya després de les eleccions del 12M.
Concretament seran Maite Selva, de Junts, actual alcaldessa de Begur, i Mònica Riós, del Partit Socialista de Catalunya i regidora de Platja d'Aro, les dues candidates que mantindran la representació de la comarca al Parlament de Catalunya.
L'aeroport de Girona supera els 170.000 passatgers a l'abril.
Això suposa un creixement del 88% respecte de l'any passat. D'altra banda, aquest mes d'abril, el primer mes que marca la temporada d'estiu, des de la terminal s'han operat 2.049 aterratges i enlairaments.
Torroella de Montgrí i l'Estartit inverteixen 150.000 euros en els pressupostos participatius d'aquest any.
Aquesta xifra es distribueix en 110.000 euros per inversions al nucli de Torroella de Montgrí i 40.000 pel nucli de l'Estartit. Els percentatges d'inversió corresponen al nombre de població de cada un dels nuclis.
La palafrugellenca Anna Sabria ha estat nominada als Premis d'Arquitectura de Girona per tres projectes.
Sabria ha estat nominada a la categoria d'arquitectura per la Casa Indiana i en interiors per l'Espai La Blava Babà, de Calilla de Palafrugell, i el restaurant Villamàs de Sant Feliu de Guíxols. A la 26a edició dels Premis s'hi van presentar uns 80 projectes i n'han seleccionat 24. L'entrega dels Premis serà el 7 de juny.
Palamós commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia il·luminant la façana de l'Ajuntament.
Aquesta acció s'ha fet aquest passat cap de setmana, coincidint amb el dia 12 de maig, data en la qual cada any es commemora a escala internacional la jornada dedicada a la fibromiàlgia.
No és l'única commemoració en aquesta línia. A la Bisbal també s'ha il·luminat l'edifici de Torre Maria i a Palafrugell es va penjar una pancarta a la façana de l'Ajuntament commemorant aquest Dia Mundial de la Fibromiàlgia. I ha mort als 69 anys Enric Castelló, cantautor i professor de literatura palamosí.
Tot i que vivia a Santa Cristina d'Aro, va ser professor de literatura de l'Institut de Palamós. A part d'aquesta tasca, estretament vinculada amb el municipi, també va ser un referent en el món cultural. Va formar part de l'expansió a la comarca de la Nova Cançó en diversos concerts, en casals, locals parroquials, entre d'altres espais.
Aquest cap de setmana torna al Festival Palamós Terra de Mar, que se celebrarà al Port de Palamós.
L'edició d'aquest any estarà dedicada als esports nàutics a vela, en els quals Palamós té una gran trajectòria. A més, hi haurà un gran nombre d'activitats al llarg del cap de setmana.
I a Palafrugell obre l'exposició de fotografia Sentida Sureda, al Museu del Suro.
Durant 3 anys, la fotògrafa nord-americana Michelle Corral ha visitat peladors de Suro, que li han ensenyat com treballen. La mostra inclou una 70ena de fotografies, un audiovisual amb entrevistes i gravacions sonores.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, els moviments Esquerra, Pere Aragonès, el president de la Generalitat, fa un pas al costat i ha anunciat que no recollirà l'acte de diputat. Segons diversos mitjans, Oriol Junqueras estaria disposat a liderar el partit. Els mals resultats d'Esquerra han tornat a posar el focus en el debat intern dels republicans després d'anys de calma i unitat. El PSC diu ara que diu que ara és el torn de Salvador Illa de ser investit amb les forces progressistes o en minoria. Núria Parlon descarta donar suport a la investidura de Carles Puigdemont perquè no té una majoria legítima per encapçalar el govern. Mentrestant, Carles Puigdemont sí que vol ser investit. Ahir va anunciar que presentarà la seva candidatura. Diu que pot sumar una majoria coherent i més àmplia que el PSC. El líder de Junts diu que ja han començat els contactes amb Esquerra per reconstruir ponts. Xoc entre Rodalies i el Ministeri pel caos a Rodalies. Per tant, xoc entre la Generalitat i el Ministeri. La Generalitat assegura que el caos de Rodalies és causat per un robatori, mentre que el Ministeri de Transports apunta a un possible sabotatge. De fet, el ministre de Transports es mostra sorprès perquè els Mossos descarten el sabotatge i anuncia que ho denunciaran al jutjat i xifra en 15 milions d'euros els danys. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha admès que coneixia Koldo García com a assessor de l'exministre Ábalos, però ha negat que parlés amb ell de contractes de mascaretes durant la pandèmia quan ella presidia el govern balear. Ho va fer a la compareixença a la comissió d'investigació del cas Koldo al Congrés. I han detingut un home a Vic per matar la seva parella, desapareguda des del 19 d'abril. L'home està acusat d'homicidi i els investigadors van precipitar-ne la detenció en saber que volia abandonar l'estat. Hi ha aparegut una espècie desapareguda fa 100 anys, una espècie animal. Es tracta dels rorquals boreals a l'Argentina. Aquest tipus de balena, que està protegida, gairebé es va extingir de la costa patagònica fa prop d'un segle per culpa de la caça indiscriminada. Moment de conèixer la previsió del temps, ara al Supermatí, amb en Marc Vilà. Marc, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Sembla que avui poder fa falta el paraigües, no? Ja en molts punts de la comarca ja ha estat plovent.
Jornada ennuvolada i inestable. Avui dimarts el dia quedarà a disposició d'un embussament d'aire fred que pràcticament ens marcarà el temps de tota la setmana i farà que acabem tenint temperatures per sota del que tocaria per l'època. Avui serà el dia més insegur de la setmana a la nostra comarca i passarem del sol i els núvols d'ahir dilluns a l'ambient ennuvolat i inestable. Perquè el dia no serà gens assolellat, serà gris, amb pluja, que podrà visitar-nos en qualsevol moment. No esperem grans ruixats, però a la tarda podríem tenir algun ruixat convectiu. Tot plegat vindrà amb temperatures més fresques i on notarem més la davallada seran les temperatures màximes que arribarem amb prou feines als 20 graus. La temperatura mínima serà molt semblant a la d'ahir dilluns, quedant propera als 10 graus. I pels propers dies la meteorologia serà variable, amb components d'ambient poc suau i amb dies que no seran gaire radiants.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Avui el comentari del dia ens l'envia el periodista Pere Carreras.
Ara fa pocs dies vaig acabar un viatge una mica intens, d'aquells d'anar a peu d'una punta a l'altra d'un país d'Europa. Perquè m'entengueu? Com el Camino de Santiago, però en un altre país. Més curt i menys dies, però igual de fascinant per tot allò que suposa un retrobament amb tu mateix quan davant teu només hi ha camí, calor, molta pujada, revolts, cims i quilòmetres, vora 300. Bulló fas des del segon dia, això ja es donava per descomptat, i pluja en 8 dels 11 dies. No està malament. Però aleshores, com canvia el concepte d'hores quan davant teu només tens camí? Les hores al matí són llargues, inspiradores, discuteixes amb tu mateix, t'analitzes i canviaries el món i el faries millor i ho veus claríssim. Les hores, quan camines, són aliades del pensament. però les mateixes hores es converteixen en curtíssimes, passen rapidíssim quan calcules malament l'arribada i es comença a fer fosc i et falten 3 o 4 quilòmetres per arribar i vas per caminets desconeguts. Després, per art de màgia, quan enfosqueix, el temps va ràpid. Ja no ets contemplatiu, el temps ja no t'ajuda, no tens temps per fer res, ni tan sols estan de vacances, t'entra mala llet parlant clar. I només es recupera quan arribes a la destinació i veus que no ha calgut activar el botó del pànic, que era més o menys una falsa alarma, i t'espera la birra i el plat calent. Però en aquest camí, quan les hores eren llargues i donaven per pensar, m'he plantejat reptes. Sí, escriure el reggaeton que fa setmanes que dic que faré. Sí, escriure ficció, que també tinc ganes. Sí, més gimnàs. Sí, una dieta millor. Sí, un altre ordre a la feina. Sí, més amorós amb la parella. M'he fet una llista mental que m'ha donat temps de plasmar sobre un paper. Els 280 quilòmetres de ruta s'han convertit en una checklist gegantina que crec força assumible. Ara falta que realment s'engegui la maquinària del canvi i ho porti a terme. Si es compleixen les expectatives, ben aviat s'hauria de notar. Fins aleshores, parole, parole, parole. I molta carretera i manta.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Vinga, posem-li una mica de música. És el més nou de Mama Duixa i es diu Que Chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me vuelves una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. El dilluns millor no em parlis, el dimarts atac de cor. Del dimecres no sabria ni què dir. El dijous estic fet pena, el divendres és com tu. I se'ns ha anat de les mans aquest vermut. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que quan ho deixes i no treballes i només vols una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. Dissabte tot m'ho gasto, el diumenge no se'n soc. Per la tarda ja comença a fer-se fosc. Pa de forn amb xocolata, descansar com és degut. Seguir el ritme de la vida és fotut. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que quan ho deixes i no treballes i només vols una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. És en Mama Duixa, després del Riquiti arriba amb aquest Que Chévere, que ja ha sortit i està sonant a tot arreu i que escoltem avui al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, abans d'obrir l'informatiu i ampliar totes les notícies que hem explicat fins ara. Si només vols una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. Que ja estic salta. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que quan ho deixes i no treballes i no un minut i mig i un quart.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El Baix Empordà manté 2 diputades al Parlament de Catalunya després de les eleccions del 12 de maig. Concretament seran Maite Selva, de Junts, i Mònica Ríos, del PSC, les dues candidates que mantindran la representació de la comarca al Parlament de Catalunya.
Per una banda, la representant de Junts, Maite Selva, és la cinquena a la llista d'aquesta formació. Actualment, Selva és alcaldessa de Begú i Esclanyà i tornarà a repetir com a diputada en el Parlament. D'altra banda, hi ha Mònica Ríos, que és la número 3 del Partit Socialista de Catalunya. Ríos actualment forma part del govern municipal a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró com a regidora d'Acció Comunitària, Habitatge i Recursos Humans. A més, hi ha candidats que formaven part de les llistes però que no han aconseguit la suficient representació per entrar a l'arc parlamentari. Aquest seria el cas, per exemple, d'Ignasi Sabater, tercer a la llista de la CUP, que havia estat alcalde de Verges fins les anteriors eleccions municipals. El que anava com a número 3 a les llistes de Comuns Sumar, Jordi Lloberes, que és regidor a l'Ajuntament de Sant Feliu, tampoc ha acabat entrant a l'arc parlamentari. Per la seva part, Jordi Cambronero, regidor de Sant Feliu també, anava com a número 12 a les llistes per Esquerra Republicana. Núria Morlà, regidora de Sant Feliu, també va presentar-se a les eleccions per la candidatura de Junts com a número 14 i tampoc ha entrat. Les tres regidores de Vox, que actualment es troben als ajuntaments de Platja-Aro, Palamós i Palafrugell, també formaven part de la llista d'aquesta candidatura. Concretament, Sandra Moya, de Platja-Aro, anava tercera, Cristina Ruz, per Palamós, anava setena i Adela García, de Palafrugell, anava novena. Cap de les tres, però, ha pogut entrar al Parlament català. Cal destacar també que en aquestes eleccions hi ha hagut altres representants de la comarca que han deixat de formar part del Parlament de Catalunya. Un d'ells és l'actual alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, que enguany no anava a les llistes pel Partit Socialista de Catalunya.
Volem fins a l'aeroport de Girona. L'aeroport de Girona-Costa Brava que supera els 170.000 passatgers a l'abril. Això suposa un creixement del 88% respecte a l'any passat. D'altra banda, aquest abril, el primer mes que marca la temporada d'estiu, des de la terminal s'han operat 2.049 aterratges i enlairaments.
Si se suma l'acumulat del 2024 al llarg del primer quadrimestre, l'aeroport de Girona ha sumat 287.151 passatgers, una xifra que creix de manera significativa respecte al 2023, en concret un 91%. Tot i gairebé doblar els registres de l'any passat, l'aeroport encara es troba un 3,2% per sota dels registres del 2019, el darrer exercici prepandèmia. D'altra banda, aquest abril, el primer mes que marca la temporada d'estiu, des de la terminal s'han operat 2.049 aterratges i enlairaments, dels quals 1.328 han estat vols comercials, un 80,2% més que l'abril del 2023.
Passen dos minuts d'un quart de nou del matí. Torroella de Montgrí i l'Estartit inverteixen 150.000 euros en els pressupostos participatius del 2024. Aquesta xifra es distribueix en 110.000 per inversions al nucli de Torroella i 40.000 pel nucli de l'Estartit. Els percentatges d'inversió, de fet, corresponen al nombre de població de cada municipi.
Els pressupostos participatius que arrenquen aquesta setmana s'inicien amb la fase de propostes on tota la ciutadania i les entitats del municipi poden fer les seves propostes. Els projectes que es vulguin presentar han de complir uns criteris preestablerts. Entre les condicions, cal destacar que han de ser inversions, també han de ser projectes concrets en principi i fi, valorables econòmicament i viables tècnicament. A més, han de fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal. No poden contradir els plans municipals aprovats i, finalment, els projectes dins l'àmbit de Torroella de Montgrí no poden superar els 110.000 euros i els de l'àmbit de l'Estartit els 40.000. La presentació de les propostes es pot fer de manera online o també es poden presentar de manera presencial omplint les butlletes de propostes i dipositant-les a les urnes que es col·locaran en una quinzena d'equipaments municipals. Durant la fase de propostes es faran tallers de presentació de propostes als centres educatius de secundària, a la llar de jubilats, entre molts d'altres. També s'ha obert una oficina presencial cada dilluns de 9 a 2 a l'oficina d'atenció de l'Ajuntament. S'hi poden anar a fer totes les consultes sobre el procés que siguin necessàries. Un cop recollides, totes les propostes seran avaluades tècnicament i posteriorment prioritzades en dos tallers públics. Aquesta fase del procés es farà del 14 de juny al 30 d'octubre. Al novembre de 2024 es faran les votacions dels projectes finalistes dels pressupostos participatius. Es podrà escollir d'entre 10 projectes per Torroella de Montgrí i 5 per l'Estartit. L'execució dels projectes guanyadors es farà durant l'any 2025.
Thank you. L'arquitecta palafrugellenca Anna Sabrià està nominada als Premis d'Arquitectura de Girona per 3 projectes. En la categoria d'arquitectura hi ha la Casa Indiana i en interiors l'espai La Blava Va, de Calella de Palafrugell, i el restaurant Villa Mas de Sant Feliu de Guíxols. La 26a edició dels Premis, a la 26a edició dels Premis, s'hi van presentar uns 80 projectes i n'han seleccionat 24. L'entrega de premis serà el 7 de juny.
Les obres es divideixen en 4 categories: arquitectura, interiors, paisatge i efímers. El jurat ha tingut en compte aspectes com els espais de nova planta, rehabilitacions, interiors, la relació de les construccions amb el seu entorn i les obres temporals. A la categoria d'arquitectura, Sabrià està nominada per la Casa Indiana Hotel 4S de Blanes. Ha reformat una casa d'indians a primera línia de mar davant de Sa Palomera. Es coneix com a Can Massó i data del segle XIX. Inicialment només tenia 2 plantes, però més tard se n'hi va construir una. L'edifici està catalogat perquè és un dels pocs que es conserven del llegat indià. Actualment és un hotel d'11 habitacions amb un espai de restaurant.
Hi havia punts que estaven tan mal estat, hi havia punts que no havien pogut arribar a accedir, no? Per exemple, perquè els forjats estaven absolutament apuntalats i doncs vam detectar doncs, una patologia en façana que ens obligava a enderrocar-la, però clar, hi havia elements arquitectònics importants de pedra que volíem recuperar i per tant això va també suposar una paràlisi momentània i una modificació de projecte, perquè com que la façana era catalogada, doncs vam haver de demanar un permís especial per enderrocar i reconstruir.
En la categoria d'interiors, com dèiem, Sabrià està nominada per 2 projectes.
Un és l'espai La Blava Va, de Calella de Palafrugell, que ven cuina casolana per emportar i productes de proximitat.
Un gran obrador on poden estar fent en paral·lel 12 paelles, no? Això és una cuina immensa. I en el que nosaltres veiem com usuaris, doncs tenim un gran espai de menjar per emportar que trobem el que trobem a altres llocs, des d'una carn arrebossada a un pollastre amb gambes, no? Que és més nostrat.
Ha reformat la imatge de les botigues de queviures tradicionals amb materials de proximitat com la ceràmica vidriada. A més, ha recuperat elements arquitectònics com la volta i el mobiliari de fusta.
Necessitem uns requeriments diferents de la imatge que nosaltres ens imaginem, doncs, dels 80s, 90s, dels colmados.
L'altre projecte d'interior nominat és el restaurant Villa Mas, un edifici modernista a primera línia de mar de la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols. S'hauria ampliat la cuina per fer-la més còmoda i ha tingut en compte la llum, l'acústica i la interacció dels treballadors.
Llavors, realment aquí hi ha hagut una part d'apuntalaments importants, d'enderrocs, de canvi d'ubicació, allò que era la seva cuina han passat a ser els espais de quarto fred i neteja, i el que havia sigut un antic menjador passa a ser una cuina oberta, que té una alçada de 3 metres i mig, amb una campana central immensa revestida amb ceràmica.
L'entrega dels premis serà el 7 de juny. El jurat està format per 3 arquitectes.
Diversos ajuntaments de casa nostra s'han sumat a les commemoracions del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica. Per exemple, a la Bisbal es va il·luminar la façana de l'edifici de Torre Maria. A Palafrugell es va penjar una pancarta a la façana de l'Ajuntament per commemorar-ho. I també a Palamós, on es va il·luminar de color blau l'edifici, la façana de l'Ajuntament. La voluntat amb aquesta acció, amb aquestes accions, és conscienciar i sensibilitzar la societat, a més de fer costat a les persones afectades. Aquestes accions s'han fet el passat cap de setmana, coincidint amb el dia del 12 de maig, en la qual cada any es commemora a escala internacional la jornada dedicada a la fibromiàlgia. Coneguem el cas de Palamós, Carla.
L'encès d'aquesta il·luminació ha comptat amb la presència dels representants de Palamós, de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central, que durant l'any programa activitats de suport a les persones del municipi que pateixen aquesta malaltia, amb la realització de tallers de suport psicològic, de memòria o de gimnàstica passiva. Entre les activitats que impulsa l'associació per commemorar aquesta diada, cal recordar que aquests dimarts, de 14 de maig, s'organitzen 2 conferències amb 2 professionals de la sanitat que parlaran de la les teràpies vinculades a la fibromiàlgia. L'acte amb accés gratuït i obert a tothom tindrà lloc al CAP Catalina Cargol, edifici Fleming, carrer Hospital 1718 de Palamós, on a partir de les 7 començarà la primera d'aquestes xerrades, en aquest cas a càrrec del doctor Ramon Valls, reumòleg de l'Hospital de Palamós, que parlarà de les noves tècniques de suport terapèutic per a les persones afectades d'aquesta malaltia. La segona de les conferències serà la que durà a terme Maria Rosa Pasqual, infermera del CAP de Palafrugell, on valorarà els beneficis que pot suposar l'aplicació de les tècniques de Milfutnes per a les persones afectades de fibromiàlgia. Actualment, tant la fibromiàlgia com el síndrome de la fatiga crònica s'inclouen dins les símptomes de sensibilització central, concepte relativament recent que engloba altres processos com la sensibilitat química múltiple, electrohipersensibilitat, i també la símptoma de cames inquietes, la síndrome de colon irritable, etc. Moltes d'elles relacionades entre si, però amb la seva codificació i les seves característiques pròpies. Aquestes són malalties que afecten diferents sistemes del cos i provoquen, entre altres símptomes, una sensibilitat accentuada davant factors ambientals. Es tracta de malalties d'evolució irregular, fet que pot provocar que a vegades la persona pugui tenir el dia a dia amb normalitat i que en algunes ocasions el dolor, el cansament o la hipersensibilitat es tornin incapacitant i impedeixin fer vida normal.
8 i 25 minuts, 14 de maig del 2024, dimarts, ha mort als 69 anys Enric Castelló, cantautor i professor de literatura palamosí. Tot i que vivia a Santa Cristina d'Aro, va ser professor de literatura a l'Institut de Palamós.
A part d'aquesta tasca estretament vinculada amb el municipi, també va ser un referent en el món cultural. Va formar part de l'expansió a la comarca de la Nova Cançó amb diversos concerts en casals, locals parroquials, entre d'altres espais. A més, de manera conjunta, amb Carles Casanova, Joan Aliu, Jordi Agustí i Toni Puigverd va formar un grup anomenat Els Barrufets, que van estrenar l'Havanera de José Luis Ortega Monasterio, el meu avi, a les primeres edicions de la cantada d'Havaneres de Calella. Palamós es va acomiadar del cantautor aquest dilluns a les 4 de la tarda a l'església de Santa Maria del Mar.
I ens quedem a Palamós. Perquè aquest cap de setmana torna el Festival Palamós Terra de Mar, que se celebrarà al port de Palamós. L'edició d'aquest any estarà dedicada als esports nàutics a vela, en els quals Palamós té una gran trajectòria. A més, hi haurà un gran nombre d'activitats al llarg de tot el cap de setmana.
L'edició 2024 del Festival Palamós Terra de Mar estarà directament relacionada amb la Copa Amèrica, que se celebrarà aquest proper estiu a Barcelona. Amata assegura que volen ensenyar el món de la vela en totes les dimensions.
Sí, indubtablement, aquest estiu tindrem aquest superesdeveniment a Barcelona, aquí a tocar, i s'han fet moltes activitats, moltes iniciatives, i nosaltres ens hi hem volgut sumar, i a més tenim una connexió molt, molt directa, perquè farem venir una exposició que justament a través de la realitat virtual parla de la Copa Amèrica.
En l'edició d'enguany, el coordinador del Festival Terra de Mar ha assegurat que tots aquells que ho desitgin podran provar la disciplina nàutica a través de petits estets de vela al llarg de tota la jornada.
Sí, evidentment, com cada edició, però aquest any reforçat, des del Club de Vela mateix, com que us comentava, hi ha els raqueros són embarcacions de vela lleugera pels principiants, per l'aprenentatge base, una mica, i tindrem 3 o 4 vaixells que cada 3/4 d'hora, cada mitja hora, no sé exactament, aquestes coses depenen sempre del vent, aniran fent sortides i tothom que ho desitgi podrà embarcar-se.
El tècnic de patrimoni del Museu de Pesca assegura que en aquesta edició s'ha apostat per la vela inclusiva amb barques adaptades a persones amb mobilitat reduïda.
Hem apostat fort també per la vela inclusiva.
Ah, ostres!
Hi ha la gent que amb alguna discapacitat pot navegar igualment, i per això s'han dissenyat uns barcos que són els Hansa 303, que estan adaptats per la gent que, bueno, normalment té la mobilitat reduïda i poden sortir a navegar. Llavors hem muntat una exhibició d'aquest tipus de vaixells amb la Federació Catalana de Vela, que també estaran fent voltes i també des de terra anirem comentant com van evolucionant.
Doncs el Palamós Terra de Mar d'aquest cap de setmana. I acabarem també en cultura. En marxa l'exposició de fotografia Sentir la Sureda al Museu del Suro, que documenta com es fa la pela del suro. Durant 3 anys, la fotògrafa nord-americana Michelle Corell ha visitat peladors que li han ensenyat com treballen. La mostra inclou una 70ena de fotografies, un audiovisual amb entrevistes i gravacions sonores.
Corell fa anys que va arribar a Catalunya i va interessar-se pel món surer. Les fotografies documenten quins són els primers passos per aconseguir el suro.
Del primer lloc d'on surt i les primeres persones que treballen amb el suro. I això serien pues, els llevadors de suro, que són els primers. N'hi ha molta gent al món que ni sap que el suro ve d'un arbre, no saben que un arbre de suro no es talla quan es lleva el suro. En fi, vaig trobar que se tenien que explicar moltes coses i jo, com que soc fotògrafa des de fa més de 30 anys, pues, l'he volgut explicar amb fotografies i vídeo.
La fotògrafa va acompanyar els peladors a la seva jornada de feina.
Es troben en un lloc, a una carretera, i després ja tires cap a dintre del bosc i he passat molts matins amb diferents colles de llevadors, perquè això és un projecte de llarg termini, és un projecte de recerca, has de saber, has d'entendre per poder fer unes fotos que expliquin una mica bé tot aquest tema.
Corell ha fotografiat diferents llocs com el nord-est de Catalunya i la comarca del Rosselló. Ha representat com canvien les eines segons el lloc.
Vaig anar com a 19 llocs diferents, Gavarres, Darnius, Arbúcies, inclús Montnegre Corredor i també això de França una miqueta. Després he continuat treballant en aquesta feina, he anat a Levant i a Sardenya, però això, està fet en 19 o 20 llocs diferents.
Michel Corell va néixer l'any 1958 a Nova York. Va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha treballat en mitjans de comunicació. Al llarg de la seva trajectòria ha fet fotos de varietat de temàtiques i estils. Per exemple, ha passat dels retrats d'estudi a la fotografia d'arquitectura i a projectes documentals. L'exposició Sentir les Suredes podrà veure fins al 28 de juliol i s'organitzaran visites guiades. De fet, és la segona oportunitat per veure el projecte fotogràfic que ja va exposar Corell l'any 2021. La comissària de l'exposició és Laura Tarré.
Aquesta setmana passada, Caganer.com va inaugurar la seva primera botiga al centre de Bilbao. Però l'empresa no s'atura aquí perquè ja té la vista posada en l'obertura de més botigues. Per parlar-nos d'aquesta nova obertura i a les properes i de l'estat de l'empresa, ens visita un dels seus propietaris, que és en Marc Alós. Bon dia.
Bon dia.
Caganer és a Bilbao, eh?
Caganer és a Bilbao, sí. Ja veus que travessem fronteres i ens atrevim a anar a llocs on no estan acostumats encara al nostre producte, però que esperem que ben aviat ho estiguin.
Com ha anat això?
Doncs, bueno, és una cosa... Ja vam començar fa dos anys i mig amb les botigues a Barcelona, que ara actualment en tenim 5, que van molt bé. Després vam anar cap a Madrid i, bueno, un pas natural doncs, és també mirar cap al nord, no? Al País Basc ja des fa molt de temps doncs, teníem la mirada posada, ha sortit l'oportunitat i aquí estem.
Com ha anat aquest primer cap de setmana?
Doncs la veritat és que molt bé. No sé si és perquè hem anat sortint a premsa i la gent va sentint a parlar de nosaltres i ve a veure, no? a la botiga... Però, bueno, tot i amb això, com que estem en el centre històric, amb una de les portes de la catedral i on s'esperen molta gent doncs, per explicar coses i així, doncs creiem que pot tindre molt bona acollida.
Mm-hmm. Per què vau escollir Bilbao?
Doncs, bueno, aquí al nord teníem posat l'ull tant en aquí com en alguna altra ciutat,
sí.
Va sortir en local aquí, vam anar a visitar, ens va agradar tot, plegat, la proximitat del Guggenheim també doncs, ens donava doncs, molt bones sensacions i vam decidir al final per Bilbao.
També esteu pensant obrir una altra botiga a Andalusia. On serà això?
Bueno, doncs sí, la veritat és que tenim l'ull posat de fa molt de temps també, a l'espera, igual que a Bilbao, de que surti una bona ubicació. Doncs ens interessa molt pues, o Sevilla o Màlaga, doncs estem per aquí a veure on pot sortir la possibilitat de poder-hi anar. Això sempre i quan surti una bona ubicació i un bon lloc per poder oferir el nostre producte.
Val, o sigui, depèn de si trobeu això, una localització com toca.
Exacte, al final com totes les marques, tots busquem, doncs, certs enclavaments, doncs, perquè creiem que allà, doncs, el pas de gent i tot això ens pot ajudar funcioni el nostre producte.
I en aquest cas, per què Andalusia?
Bueno, quan vam obrir el fet de tindre Madrid, doncs vam dir, ostres, ara ens interessaria doncs, anar cap al nord i anar cap al sud i provar a veure què, no? En aquest cas, doncs, tant Màlaga com Sevilla, també el nostre producte s'alimenta molt doncs, de pas de gent, sobretot d'estrangers, bueno, d'estrangers i no estrangers, no? També de molt de públic nacional, el que ens interessa és molt de trànsit de gent, i creiem que aquests dos mercats, tant Bilbao com en el sud, pot ser Màlaga o Sevilla, doncs ens pot reportar el que estem buscant nosaltres.
Tenim entès que el negoci fora de Catalunya us va bé, i a nivell online, no sé si teniu pensat ja expandir-vos fora d'Espanya.
No, bueno, a nivell online ja fa moltíssims anys
sí.
que venem arreu del món, això no, el caganer dintre de l'online no té fronteres, aquí sí que tenim com a principal mercat doncs, tant l'europeu com sobretot l'americà, el nord-americà, i després doncs, bueno, tenim Canadà i altres llocs on també tenim un públic molt fidel al nostre producte. No? No és tant com la venda que tenim a les botigues, del dia a dia d'una botiga, però bueno, anem fent i a mesura que tenim més botigues també ens coneix més gent i moltes vegades el fet de comprar un producte, portar-lo al seu país, dir, ostres, si hagués comprat, doncs tenen l'online, no? I això sí que ho anem notant, que a poc ens ajuda també a vendre molt més, no? I llavors, doncs, bueno, sempre ho diem, ara estem creixent aquí a nivell nacional, però per què no un dia pues, saltar a l'estranger?
Clar, exacte, aquesta és la cosa, eh? Més enllà del negoci online, si us imagineu una botiga física fora d'Espanya.
Doncs sí, és una de les altres coses, la il·lusió hi és, l'altra és que ens ho puguem arribar, doncs aquests somnis que tenim, doncs puguin arribar a ser, no? Vull dir, per què no aquesta frase que molts d'això deuen dir, allò de París, Londres, Nova York, no? Per què no? Però bueno, això de moment és un futur a més llarg plaç o a mig plaç i ja ho veurem si el podem dur a terme aquest somni o no.
Fa dos anys va obrir la primera botiga a Madrid. Com valoreu el creixement que ha fet el projecte?
Doncs bé, bueno, al final tot són apostes que fem, no? I que penses, ostres, capitals com la nostra, com Barcelona, que tinguin molt de turisme, que passi molta gent i així, i era un pas, no? Madrid, pues, igual que Barcelona, també capitalitza molt de turisme a nivell espanyol, amb la qual era un pas natural. Moltes altres empreses catalanes també han fet aquest pas, no? De retail, d'anar cap a Madrid i cap a moltes altres capitals espanyoles, amb la qual cosa doncs, no deixem de ser una més que anem cap allà i bueno, s'està posicionant bé el producte, es va coneixent com totes les botigues, la gent l'ha de conèixer el producte, l'han de conèixer els guies, l'hem de conèixer tot una sèrie d'elements perquè acabi doncs, funcionant molt i molt bé, i a l'igual que Barcelona, no?
Sortim de les eleccions catalanes i no sé si veurem algun dels candidats o candidates representades en els propers caganers. No sé si ja hi ha un caganer d'en Salvador Illa com a guanyador de les eleccions.
Sí. Aquí, llàstima que a vegades... Bueno, llàstima, no m'entenguis malament, no? Però sí, ara portem uns cicles en què els candidats sempre han sigut bastant repetitius en aquest sentit i no hem tingut Salvador Illa. Sí que el vam fer al Nadal aquest passat, que inclús va tindre la gentilesa del saber doncs, que fèiem el seu caganer, de vindre al nostre taller i fer ell el seu propi caganer, veure
sí?
Com ho fèiem.
Ai, per un moment m'he pensat que em deies que vindria a fer de model.
No, de model no, però sí que el va fer, eh? Vull dir, va vindre, va posar el fang al motllo, el va aixafar, el va treure, vull dir que va saber com fèiem els caganers i tot això, i va ser una visita molt, molt interessant per part seva. I bueno, això ens passa moltes vegades amb els polítics, que és els que, sobretot polítics catalans, els que tenim més possibilitat d'establir contacte amb ells.
Us passa amb altres polítics que hagin vingut a fer el seu propi caganer?
Bueno, de vindre a casa a fer el seu propi caganer ha estat el cas del Salvador Illa. Els altres moltes vegades, doncs, amb el Torra o amb Puigdemont, doncs, vam tenir l'ocasió de poder anar a la Generalitat a portar els seus caganers.
Ah, sí?
Sí, i amb altres polítics doncs, ens hem trobat o a les parades on venem el nostre producte o a les botigues, depèn del cas.
Uh-huh. Teniu algun caganer nou que hagueu de presentar properament?
Doncs, home, ara se'ns obren moltes expectatives, no?, en el sentit de, a part de pensar personatges a nivell català, doncs també n'hem de pensar per Bilbao, segurament estem treballant amb idees. A Madrid, doncs, el mateix, no?, des de futbolistes a el que ens vagi sortint per anar presentant en allà, i així són col·leccions que van sent vives, diferents per també destacar-les en allà i que sigui més notícia en allà, no?, i bueno, per nosaltres és molt xulo perquè, bueno, hem de ser més creatius encara i apropar més, doncs, tots els nostres personatges allà on tenem.
De fet, allà acaben de celebrar eleccions també, la cosa política la tenen viva.
Exacte. Vull dir, tenen l'Endecari a Bilbao molt aviat, suposo,
sí,
nou,
sí.
Amb la qual també jugadors de l'Atlètic de Bilbao, pues, també pot ser una altra opció, igual que del Madrid, no?, actualitzar tots els que tenim. Vull dir, de feina n'hi ha,
Doncs ho seguirem això, l'evolució de l'empresa Caganer.com, això, que està obrint botigues, que ja ha obert una a Bilbao després de la de Madrid i les diverses de Barcelona, i també de Platja d'Aro, que també
Exacte.
És un centre allò turístic. Marc Alós, de Caganer.com, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres un cop més.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Més notícies. Ja ha obert el nou parc de l'Avinguda d'Espanya de Palafrugell. L'espai inclou més de 10.000 metres quadrats de zones verdes, espais per a jocs infantils i objectes per fer exercicis. Ha tingut un cost aproximat d'1 milió d'euros i s'ha construït en menys d'un any. De moment, però, els espais verds continuen tancats amb cintes per protegir les plantes.
Així ho ha destacat l'alcalde Juli Fernández de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Per evitar que la gent l'estrepitgi d'entrada, perquè com que en aquestes són zones verdes que, diguéssim, estan creixent per la pròpia pluja, si tu acabes de plantar i la gent comença a trepitjar-lo tot, ja sabem que si no plou, hem tingut sort que portem un mes que ha sigut bastant bo, que això ha donat peu a la suavització de les restriccions de l'aigua, però clar, si no plou, però a més tu trepitges el que acabes de plantar, evidentment això té més risc que es mori. Per tant, hem fet aquestes cintes perquè la gent intenti evitar entrar-hi.
Tot i això, l'alcalde preveu que les cintes es puguin treure d'aquí unes dues setmanes.
Si posar-lo en marxa fa una setmana i que d'aquí dues setmanes puguin treure la cinta, jo penso que és compatible. A nivell d'imatge poder no, si pogut esperar a fer-ho tot conjunt i sense...
Seria qüestió de dues setmanes, eh?
Sí, jo crec que qüestió de dues setmanes, això no ha de ser més.
A més, l'Ajuntament destaca que han plantat espècies que necessiten poca aigua. Per altra banda, aviat entraran en funcionament carregadors elèctrics per a 4 cotxes a l'aparcament.
Palafrugell ha entregat els 7ens premis Tom Sharp a alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat. Els lliuraments van fer-se aquest dijous al matí, al Teatre Municipal de Palafrugell. Aquest any s'hi han presentat 43 redaccions de l'alumnat dels instituts Baix Empordà, Frederic Martí Carreras i La Sureda, i també el Centre Prats de la Carrera.
L'alumnat ha hagut d'escriure una redacció en anglès amb un to sarcàstic i humorístic, tal com feia l'escriptor Tom Sharp. A més, han hagut d'explicar alguna experiència a l'estranger. La voluntat és afavorir l'escriptura i la lectura de textos en anglès entre els joves. Els guanyadors de quart d'ESO han rebut un trofeu, xecs de 100 euros bescanviables i 2 llibres de Tom Sharp. En canvi, els de primer de batxillerat, el trofeu, xecs de 125 euros i 2 llibres. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, la regidora d'Educació, Marilluïsa Teixidor, la presidenta de la Fundació Tom Sharp, Montserrat Verdaguer, i la cap d'àrea d'Educació, Núria Upí, han entregat els premis.
Aquests guardons, Tom Sharp. I el guitarrista d'Esclanyà, Carlos Coronado, estrena el seu primer disc, Flamenco Mediterráneo. La seva música evoca el paisatge mediterrani i empordanès a través del flamenc. Els ritmes i les estructures flamenques no són més que un marc sobre el qual es construeixen les atmosferes d'aquest disc.
L'artista d'Esclanyà parla del seu projecte al programa Així és la vida, de Rafael Corbí.
Els diferents pals del flamenc a vegades es basen en ritmes molt, molt concrets, en harmonies, i jo a partir d'aquí jo agafo els elements essencials perquè una alegria es consideri com a tal, i a partir d'aquí tinc la base per construir una cosa pròpia, no? Una cosa més molt empordanesa, no? Perquè jo m'inspiro molt en el paisatge.
Coronado suggereix un alzinar a Font Martina, una petita cala a Fandango Mediterrani o una nit de lluna plena Nocturno Tercero. La influència de la música impressionista és forta i també s'incorporen elements jazzístics i de música hispanoamericana. Marc López i Pere Martínez aporten el so flamenc, mentre que el violí de Montserrat Martos representa la part més mediterrani i intimista.
Són paisatges solitaris, no? A moltes ocasions. Jo parlo més a l'aspecte de la llum. Per exemple, l'última peça del disc és un nocturn, no? I tornant al sentit aquest impressionista de la música, doncs aboca, bueno, el títol ja parla, no, del que tracto de transmetre. I a l'inspirar-me molt en paisatges, en llum, doncs sempre jugo al contrast aquest, no? De paisatge lluminós i contrasto amb un paisatge que em suggereix, no sé, hora blava, per exemple, nit, i no sé, es contrasta.
Carlos Coronado va començar a tocar a l'adolescència seduït per la música rock. Aviat va tenir la possibilitat de mostrar-se en públic a diferents bandes de jazz i rock i, sobretot, actuant en duet de guitarra i veu. Comença a compondre des d'un principi de forma espontània i això el porta gradualment a endinsar-se en el flamenc. Els ritmes del flamenc van captivar-lo i va començar-los a integrar les composicions. D'aquesta manera va aconseguir donar-li la forma que faltava a les seves cançons, que sorgien amb naturalitat, sempre inspirat pel paisatge mediterrani i empordanès. Actualment té diversos projectes en actiu. Coronado toca en solitari, a duet guitarra i veu amb la combinació de cançó catalana i flamenc i el Trio Tico, un projecte de jazz flamenc.
I ara que s'ha anunciat que Pelat i Pelut, també Venus a l'aire o Flashy Ice Cream formaran part del cartell de l'Empordà Music Festival, aquest el divendres 26 de juliol, escoltem precisament Pelat i Pelut, la banda osonenca que arribarà a la Bisbal per presentar el seu darrer treball Thermomix, un nou treball on exploren nous estils sense deixar de banda la seva essència basada en la rumba i la cultura popular. Els escoltem amb Fem la Morsa.
A mi aquesta nit podem tallar ceba i preparar un bon sofregit. No cal que dormim, ens sentirem al cim. Menú degustació, tres estrelles Michelin, i que no quedi res i que tot sigui mel. Que ens llepem els dits l'un a l'altre sense fi. No ens parem els peus, no ens posem al lloc. Quin merder que hi ha, netegem demà.
Al Supermatí els dimarts parlem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, comencem amb TikTok, perquè i intel·ligència artificial, com sempre. TikTok ja etiqueta els continguts que s'hagin creat amb intel·ligència artificial per combatre la desinformació.
Doncs sí, a partir d'ara la plataforma començarà a identificar i etiquetar els vídeos que hagin estat generats per intel·ligència artificial. Això vol dir que podrem saber fàcilment si un vídeo que estem veient és real o ha estat creat per un ordinador. Aquesta mesura s'ha pres per lluitar contra la desinformació, ja que els vídeos creats amb intel·ligència artificial cada vegada són més realistes. Clar. I poden ser utilitzats per enganyar els usuaris. La iniciativa s'ha fet possible gràcies a la col·laboració entre TikTok i la Coalició per l'Autenticitat dels Continguts, una organització que treballa per promoure la transparència i l'autenticitat en línia. TikTok ja havia fet alguns passos en aquesta direcció el setembre passat, permetent als usuaris identificar manualment si el vídeo havia estat creat per intel·ligència artificial. No obstant això, ara l'etiquetatge serà automàtic, el que facilitarà la identificació d'aquest tipus de contingut.
Carai, jo... ostres, bueno, ja deu haver eines, eh? O sigui, si més no, pels textos hi ha eines en què tu poses un text i et diu si s'ha fet amb intel·ligència artificial.
Sí.
Però els vídeos...
Clar, no ens els podem baixar i donar-los a una plataforma, ens ho ha d'indicar la plop.
Sí, no, però vull dir que, no, però vull dir que potser és més difícil detectar si un vídeo està fet amb intel·ligència artificial que no pas un text.
Sí,
aquest és el meu
sembla
dubte.
Que sí.
Veurem quan s'acaba aplicant això, també. El carregador únic europeu, això, parlem de mòbils, no? Carregador únic europeu que arriba a Espanya.
Doncs a partir del 28 de desembre de 2024, tots els telèfons mòbils, tauletes, càmeres, auriculars, altaveus i consoles portàtils que es venguin a Espanya hauran d'utilitzar el carregador USB-C. Això s'aplica inclús en els fabricants d'Apple, que fins ara feien servir un connector específic.
Quins objectius té aquesta norma?
Doncs reduir les despeses dels consumidors en carregadors, que es calcula que arriben als 250 milions d'euros anuals a la Unió Europea, disminuir els residus electrònics amb una reducció estimada d'unes 11.000 tones anuals i aconseguir un mercat únic de carregadors de la Unió Europea per una major comoditat per tots els consumidors.
Quan parlem de dispositius electrònics, també parlem, dels portàtils, també.
Sí, la normativa s'aplica als ordinadors portàtils, però no serà fins l'abril del 2026.
Que tots els portàtils s'hauran de carregar amb USB-C.
Correcte, sí, s'hauran de fabricar amb USB-C, sí. Aquesta mesura ha estat rebuda amb satisfacció per diversos grups, inclosos les organitzacions de consumidors i els defensors del medi ambient.
Val, i pel que fa als portàtils... Sí. Recordem, fins al 2026 això no s'aplica, però es podran carregar amb un carregador normal de mòbil o hauran de tenir un transformador d'energia concret? Perquè, clar. No és el mateix un portàtil que un mòbil.
Cert. La teoria diu que l'hauríem de poder carregar amb un transformador de mòbil. El que passa és que, clar, segurament es carregarà molt a poc, no? Bé, ho anirem veient, com apliquen la normativa, però la teoria diu que sí.
Parlem ara d'un software, d'una aplicació, d'un programa, que és el responsable de més de la meitat dels robatoris de contrasenyes. En concret, el 55% dels robatoris de contrasenyes es fan amb aquest programa que es diu Redline.
Doncs sí, és un malware anomenat Redline que s'està convertint en la principal amenaça per les contrasenyes. Segons un informe de Kaspersky, el 55% dels dispositius infectats ho han fet a través d'aquest mètode de Redline.
I com funciona?
Doncs mira, s'infecta principalment a través dels correus electrònics fraudulents. Un cop dins de l'ordinador, el Redline ataca el navegador web per robar informació confidencial, com ara les contrasenyes, les dades bancàries i les credencials de monedes digitals. I el més preocupant és que Redline encripta la seva activitat, dificultant molt la seva detecció i l'anàlisi.
Clar, això és el que el fa tan perillós, no?
Sí, clar, a més de ser molt silenciós, el Redline també s'està tornant més accessible per als delinqüents, ja que plataformes com Luma ofereixen subscripcions que permeten a qualsevol persona, fins i tot sense coneixements tècnics avançats, utilitzar aquest malware per finalitats malicioses.
Carai, tu, on anirà a parar. I què puc fer per protegir-me?
Doncs mira, estar atents als correus electrònics sospitosos. No cal fer clic a enllaços ni descarregar fitxers adjunts de correus electrònics si no els coneixem. també utilitzar contrasenyes fortes, això ho diem sempre, però ho repetim i repetim, contrasenyes sí. fortes i úniques, i evitar utilitzar la mateixa contrasenya per diversos comptes. Després, mantenir el programari d'antivirus actualitzat. Un bon antivirus pot detectar i bloquejar Redline i altres amenaces que hi ha en el món. I també utilitzar un gestor de contrasenyes que ens pot ajudar a crear una contrasenya més forta i única per tots els comptes.
Mm-hmm. Doncs aquests consells mireu d'aplicar-los.
Sí, sempre, sisplau.
I a veure, la Guàrdia Civil ha detingut més de 100 persones, 102 concretament, per estafar gairebé 1 milió d'euros amb el mètode del fill amb problemes, que això... ja, fins i tot a mi que no tinc fills m'han escrit el meu suposat fill, em deia, papa, que m'he quedado sin mòbil, este es mi mòbil.
Doncs sí, mira, en una operació que ha durat diversos mesos, la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que actuava tot a l'estat i que havien aconseguit estafar prop de 900.000 euros amb unes 238 persones amb aquest mètode que es diu el fill amb problemes. Els detinguts, 102, en concrets 43 d'ells a Catalunya, enviaven missatges de WhatsApp a les seves víctimes fent-se passar pels seus fills, que suposadament estaven en risc o tenien un problema urgent i necessitaven diners. Les persones que picaven feien transferències que anaven entre els 800 i els 55.000 euros. Buah. I el grup criminal estudiava prèviament algunes de les seves víctimes per assegurar-se que tenien un fill emancipat o que estaven estudiant fora o de viatge.
En el meu cas no ho van comprovar.
No ho van comprovar, eh? I d'aquesta manera s'asseguraven que les víctimes no poguessin comprovar completament la situació del seu fill.
Ja.
La investigació anomenada Operació Hiwaso va començar a finals del 2022 a Alacant, on es van rebre les primeres denúncies, i un cop identificats els presumptes estafadors, la Guàrdia Civil va posar en marxa un dispositiu per detenir-los, que es va fer en diverses fases entre el febrer i l'abril d'aquest any. A més dels detinguts, la Guàrdia Civil ha localitzat més de 500 comptes bancaris i ha analitzat més de 100 línies telefòniques que els estafadors havien donat d'alta per fer-se passar amb identitats falses. I aquesta no és la primera vegada que la Guàrdia Civil desarticula un grup criminal que fa servir aquest mètode. Fa uns mesos, potser eren aquests els que van escriure, els Mossos d'Esquadra, sí, van detenir 17 persones també a Catalunya que feien més o menys el mateix. Mm-hmm. La Guàrdia Civil recorda a la població que cal estar molt atent a aquest tipus d'estafes i que en cap cas, si rebem missatges sospitosos, fiar-nos-en, eh? No s'ha de respondre fent transferències de diners així a la babalà,
diguéssim. Sinó que el teu fill et truqui, no? Si té algun problema, en lloc d'un WhatsApp, una trucada, i així pots, clar, comprovar que és la seva veu, per exemple.
Sí. Tota la prevenció és poca, sí, en aquests casos.
Déu-n'hi-do. I també recomanaria als estafadors que si fan missatges a Catalunya que comprovin en quin idioma es parlen els pares i els fills, també, sí, perquè a mi em van escriure en castellà.
Clar, clar.
Martí Seguer, moltes gràcies.
Molt bé. Bona setmana. Adéu.
Doncs d'aquesta manera acabarem el supermatí d'avui fent un repàs de les notícies que us hem explicat. Per exemple, que el Baix Empordà manté dues diputades al Parlament de Catalunya després de les eleccions del 12M.
Concretament, seran Maite Selva, de Junts, actual alcaldessa de Begur, i Mònica Ríos, del Partit Socialista de Catalunya i regidora de Platja d'Aro, les dues candidates que mantindran la representació de la comarca al Parlament de Catalunya.
L'aeroport de Girona supera els 170.000 passatgers a l'abril.
Això suposa un creixement del 88% respecte de l'any passat. D'altra banda, aquest mes d'abril, el primer mes que marca la temporada d'estiu, des de la terminal s'han operat 2.049 aterratges i enlairaments.
Torroella de Montgrí i l'Estartit inverteixen 150.000 euros en els pressupostos participatius.
Aquesta xifra es distribueix en 110.000 euros per inversions al nucli de Torroella de Montgrí i 40.000 pel nucli de l'Estartit. Els percentatges d'inversió corresponen al nombre de població de cada un dels nuclis.
I la palafrugellenca Anna Sabria ha estat nominada als Premis d'Arquitectura de Girona per 3 projectes.
Sabria ha estat nominada a la categoria d'arquitectura per la Casa Indiana i en interiors per l'Espai La Blava Bà de Calilla de Palafrugell i el restaurant Villamàs de Sant Feliu de Guíxols. A la 26a edició dels Premis s'hi van presentar uns 80 projectes i n'han seleccionat 24. L'entrega dels Premis serà el 7 de juny.
I acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Jornada ennuvolada i inestable. Avui dimarts el dia quedarà a disposició d'un embussament d'aire fred que pràcticament ens marcarà el temps de tota la setmana i farà que acabem tenint temperatures per sota del que tocaria per l'època. Avui serà el dia més insegur de la setmana a la nostra comarca i passarem del sol i els núvols d'ahir dilluns a l'ambient ennuvolat i inestable. Perquè el dia no serà gens assolellat, serà gris, amb pluja, que podrà visitar-nos en qualsevol moment. No esperem grans ruixats, però a la tarda podríem tenir algun ruixat convectiu. Tot plegat vindrà amb temperatures més fresques i on notarem més la davallada seran les temperatures màximes que arribarem amb prou feines als 20 graus. La temperatura mínima serà molt semblant a la d'ahir dilluns, quedant propera als 10 graus. I pels propers dies la meteorologia serà variable, amb components d'ambient poc suau i amb dies que no seran gaire radiants.
Doncs nosaltres ho deixem aquí en aquest supermatí d'avui 14 de maig del 2024. És dimarts, el supermatí torna demà a les 9 del matí, com sempre, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital en emissió, també amb Ràdio Bisbal, i que us expliquem tot el que passa al costat de casa nostra, perquè el que passa a un municipi del Baix Empordà té ressonàncies arreu de la comarca i aquest és l'esperit d'aquest informatiu. Tornem demà, que vagi bé, bon dia.